El diccionari diu que caminar és traslladar-se a peu d'un lloc a l'altre, però Josep Maria Aymà, caminar té un significat molt més ampli. El soci del Club Muntanyenc Sant Cugat té un nou repte. A dia d'avui ja porta més de 20.000 quilòmetres a les soles de les seves sabates i ho ha fet recorregant països com França, el Japó o Noruega. Ara, però, la seva fita és el projecte Transeuropa, un viatge a peu entre Sant Petersburg i Catalunya. Josep Maria Aymà, molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
I benvingut.
Moltes gràcies.
Escolta, Josep Maria, per començar, què et sembla si ens expliques què és per tu caminar?
Sí, la pregunta m'agrada molt, que diu. Perquè caminar no és posar un peu davant de l'altre només. Els que anem a caminar, i que també ens agrada viatjar, i que fem grans travesses, diguem-ne, sigui un camí de Santiago, encara que ja estigui molt comercialitzat, o sigui un camí per dintre de França, que generalment no ho estan tant, de fet, això no és això, posar un peu davant de l'altre només, sinó que és mirar les coses, mirar el paisatge, etc. I jo diria més que mirar, és observar, que és com mirar però amb més profunditat. I quan fas una travessa més llarga, t'agrada més doncs, anar mirant la cultura de les poblacions, les cases, les teulades, l'urbanisme que hi ha hagut, el menjar, la manera de parlar de la gent, etc. Per tant, caminar és tot això i més, eh?
De fet, al web expliques que caminar per tu és l'esport més bàsic i que és positiu per la salut, d'una banda, i també una mesura humana, expliques per conèixer, com ara ens deies, els països, les cultures, els paisatges.
Exacte.
Parlaves, els que ens agrada fer travesses, els que ens agrada caminar, i és que per als que no ho sàpiguen, tu has caminat uns 20.000 quilòmetres per països diversos, des de França, Japó, Espanya, Gales, Anglaterra, els Estats Units.
Sí, sí.
Són molts quilòmetres als peus.
Sí, de fet, aquests, la gran majoria, són a França. A França he fet de 13 a 14.000 quilòmetres. No per res.
Tres quartes pas, gairebé.
Sí, sí, exacte, exacte. Els altres han sigut caminades d'uns centenars de quilòmetres o unes desenes de quilòmetres. No tenen, diguem-ne, més importància aquest punt de vista quantitatiu. Però clar, el que compta és això que abans deia, l'observació. Per exemple, al Japó doncs, he anat dues vegades i he caminat, no ho sé, potser uns 200 quilòmetres, que per nosaltres els que anem a caminar no és gaire.
Home, però per l'audiència hi és força, em sembla, eh?
Però d'una manera que siguin 200 quilòmetres, quan els camines els vius profundament i llavors és quan observes molt bé les coses. I en aquest cas un secret important, si es pot dir secret, és procurar d'anar, si no sol, dues persones, tres, quatre ja és una gentada gairebé, eh? I quan anem del Club Muntanyenc en grups de 30 o 40 persones, aleshores ja és un exercici molt distint, és un exercici també molt sa, perquè
són
és el de relació social. Vale?
Que és molt diferent, no?
És molt diferent.
L'exercici de caminar sol o
amb
una companyia limitada, amb una persona més, que fer una caminada popular, per dir-ho d'una altra manera.
Ah, això mateix, perquè aleshores predomina la relació social, que també és bàsica a la vida, és molt important. Però ja en som conscients quan anem en tot un grup. Jo a vegades no ho diguis a ningú, però quan anem en un grup molt gran i ja he parlat amb tothom gairebé, ni que siguin dos minuts, me'n vaig més endavant per poder gaudir una miqueta més del paisatge i no veure la persona que tinc davant o el que tinc darrere, no?
Per gaudir-ho d'una altra manera. I després de tots aquests quilòmetres que ja has caminat, més de 20.000, ara un nou repte, un nou projecte.
Uh-huh.
El títol, la Transeuropa. Vols travessar des de Sant Petersburg fins a arribar a Barcelona.
Sí.
Com neix la idea d'aquest projecte? Quan et passa pel cap que et ve de gust fer-ho?
Sí. Mira, ahir que vam fer la presentació al Club Muntanyenc, us explicava que hi ha hagut diversos factors, tres o quatre, que m'han influït a la vida. Un és haver estudiat rus fa com 40, més de 40 anys, va fer 45 anys.
Mira, ara està de moda altra vegada.
Està de moda, sí. Em vaig aprendre suficient com per poder-lo parlar o entendre almenys una mica a nivell de viatge, no per tenir unes converses filosòfiques, però sí a nivell de parlar-la, i ara em tinc molt oblidat. Però tot i això em va servir primer per entrar en contacte amb aquell país i conèixer, després imaginari de viatge, que és el que jo volia, i conèixer a més Sant Petersburg. Això va ser un primer flash, diguem-ne, que em va quedar la idea de que Rússia m'interessava per la seva cultura d'anar-hi a conèixer una miqueta més. Una segona cosa que va influir probablement va ser entrar a la Unió Europea de senderisme. a través de la nostra federació. Jo estava a la Federació Catalana, a la FEC, i en el comitè de senders exactament. Llavors vaig proposar que entréssim a la Unió Europea i ho vàrem fer, i vaig fer-ho jo mateix, i això m'ha permès de conèixer el senderisme a nivell europeu, en profunditat, institucions, projectes, problemes, persones, etc. I perds la
por. Un pas més enllà, no?
Un pas més enllà. Un tercer ve fet amb un amic, amb el Miquel Jaumot, un gran excursionista, de Barcelona fins a Albertville, també a peu, portant una salutació de la...
A França, eh?
A França, exacte, a prop de Grenoble. Perdó. I aleshores portàvem un missatge de la Barcelona Olímpica a Albertville, també olímpica. Vam ajuntar les dues ciutats...
Les dues ciutats olímpiques.
Olímpiques, exacte. I, bueno, ens va anar molt bé i també et fa perdre, diguem-ne, la por de que a vegades la gent si surt d'un camí marcat tot ja té una mica de por, no? Però, clar, el camí de Santiago és molt senzill, que està tot marcat, hi ha molta gent. Amb altres camins ho has de fer tu mateix una miqueta més, però has de perdre aquesta por. I, finalment, quan ja ho tenia la cosa bastant clara, que faria tard o d'hora des de Rússia fins a Barcelona, vaig voler anar, això és una anècdota, des de Moscou a Barcelona, quan va venir el Boris Yeltsin a Barcelona a operar-se, fa uns quants anys, ho vaig proposar de que jo volia fer-ho això, però van sorgir una sèrie de problemes tècnics i de diversa mena, no? I polítics i tal. I llavors això ho vaig abandonar, però vaig veure molt clarament que des de Sant Petersburg, que és una ciutat més occidentalitzada i que de seguida troba els països bàltics, era factible. I a la independentitzar-se a Estònia, vaig anar-hi de seguida de viatge, i vaig conèixer el país, em va agradar molt, 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 i vaig pensar, doncs mira, passaré per aquí.
S'ha de fer, països bàltics.
Això s'ha de fer. I ara que estic jubilat
de fa
uns quants mesos, doncs és el moment oportú per fer-ho, o ara o mai.
Perquè també, a part de les ganes, es necessitava el temps, Josep Maria.
Aquest és el problema, sí.
Parlàvem ara dels itineraris, que hi ha molts itineraris a marcats, sobretot el Camino de Santiago, el Camí de Sant Jaume, els EGR, però l'itinerari que tu seguiràs és un itinerari d'alguna manera inventat, tot i que sí que faràs algun tros del Camí de Sant Jaume, alguna EGR, és totalment inventat i adaptat a les teves necessitats.
Exacte. Mira, ho has dit tu, exactament la definició és adaptat a les meves necessitats. En principi, sortint de Rússia i els països bàltics, no hi ha cap itinerari de res, absolutament de res, agafaré pistes a partir del Google Maps, per entendre'ns.
Tot això s'ha de tenir molt ben organitzat i molt ben planejat.
Sí, he tingut ara uns mesos d'ençà de la jubilació per dedicar-m'hi a tot el temps, pràcticament, no? Llavors tinc planificat el dia a dia, això ho faig en tres fases, que això no ho havia dit. Una primera fase
no serà tot d'una tacada,
no,
el viatge?
No.
Perquè quant temps portaria caminar des de Sant Petersburg?
Serien uns, potser, cinc, sis mesos.
Sense fer vacances.
Sense fer vacances, no, exacte. Llavors ho he desdoblat en tres fases. La primera és aquesta que ara començaré pel primer de maig sortint de Sant Petersburg, si tot va bé, a les 7 del matí de l'Ermitage. Llavors cap a la meitat de juny, si tot funciona, hauria arribat a la frontera amb Polònia i aquí acabo la primera fase. Torno cap aquí, descanso i planifico
l'altra ruta,
que serà travessar Polònia i arribar, traspassant ja més avall, fins a Praga. I això seria, si més no, aproximadament, això seria perfilant, i això seria els mesos d'agost i part de setembre. Cap aquí, per poder votar
per
les
tant,
eleccions.
Ah, aquestes no te les perds,
anaves a dir això. No me les perdo, no.
Les del 27-S, eh?
Exacte. Estigui on estigui, tornaré cap aquí.
Aquell dia, a Catalunya.
Ni que sigui corrent, arribaré aquí, eh? I aleshores ja per l'altre any, perquè llavors ja vindria l'hivern.
I ja fa massa fred.
Ah, sí. No, són ganes de complicar-te la vida.
I s'ha de portar una motxilla més pesada, també, no?
No, bueno...
En
el cas de l'hivern, sí, hauria de portar una motxilla més pesant. I jo m'agrada anar amb una motxilla superlleugera, que no té res a veure amb la majoria de la gent que fan el Camí de Santiago, perquè aquelles motxilles tan sumament grans, de 20 quilos, allò és impossible. No és bo per la salut, a més, perquè et fa mal l'esquena, fa mal les cames, els genolls, o què sigui.
Alguns experts recomanen que el pes que es porta sobre les caminades no superi el 10% del teu pes corporal, tot i això encara és força. Aquest 10%.
Sí, jo aquesta estadística no la coneixia, o aquest tipus d'estudi, no? Però jo el que tinc molt clar és que el mínim vol dir allò que és absolutament imprescindible, no allò que caldria, no. Allò que és imprescindible per poder caminar.
Parlem de la muda i el recanvi.
Exacte.
Una mica d'aigua.
Exacte.
I els mapes per no perdre'ns, sí, per dir-ho d'alguna manera,
sí,
no?
Sí, no, afines molt, eh? És pràcticament és això, eh? I després l'aparell que avui dia és màgic, eh? Un bon smartphone... que en el meu
per
cas...
Per si a cas, eh?
Sí, això és bastant bàsic, eh? Per si a cas i per mil contingències, i per estar informat d'aquí, per escoltar la ràdio un moment donat, i també pels mapes, és un aparell que és una mica... En diuen phablet, que és una miqueta més gran.
Entre la tablet i l'smartphone, sí, aquestes mides intermitges.
Exacte, que no n'hi ha gaires, però estan molt bé, perquè serveixen de telèfon i serveixen de tot.
Per informar-nos també. Durant aquesta ruta, Josep Maria, serà més aviat urbana o per pista forestal?
Mira, això depèn dels països per on vagi passant, no? Però pels països bàltics són molt forestals, molt, 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 molt. Jo he vist pel Google Maps, i a més pel que jo havia caminat, que es travessen boscos inacabables de llargs. Però bé, hi ha població esparsa i això també et permet que no estiguis sol absolutament més de 3 hores caminant. En principi el promig serà d'uns 30 quilòmetres per dia, però clar, amb motxilla lleugera es poden
són fer... Són més ben portats, no?
Si tot funciona bé, doncs han de ser molt factibles. Vull dir, no.
I el descans?
De quin...
Com el gestionaràs? Per exemple, si parlem del Camino de Santiago, no? Que pot ser més conegut per tots,
sí.
Es fan albergs al final de la caminada, que també poden ser uns 30 quilòmetres al dia. Els tens organitzats, també?
Sí. La filosofia, un dia estàndard, diguem-ne, seria llevar-me ben d'hora, tal com deien Guardiola, ben d'hora, ben d'hora, ben d'hora, sortir d'hora, esmorzat o sense esmorzar, però si pot ser esmorzat millor que millor, és important esmorzar bé, caminar ben lleuger de bon matí, a les 7, les 8, les 9 i fins a les 10, es camina molt de pressa. Estàs en plena eufòria de marxa, i si pot ser arribar a les 2, les 3, les 4 de la tarda, com a més tard a les 5, llavors dutxes, descanses, llavors és quan enviaré la crònica a través del blog, que no n'hem parlat del blog.
En el blog on presentes el teu projecte, que ja està operatiu.
Ja està operatiu, l'hem d'acabar d'arreglar, encara hi ha coses per polir i tot això, però el Marc, que té una empresa que es diu Soc de Marc, de Mac, perdona, que és un joc de paraules, és especialista en Mac, però en aquest cas era un PC normal, per entendre'ns.
I a través d'aquesta phablet serà on tu penjaràs cada dia la teva experiència.
Exacte, hi haurà un diari, jo li enviaré amb ell, i amb fotografies o vídeos o el que sigui, o àudio o el que sigui, ell ho muntarà i sortirà al cap d'un dia o a vegades de dos i tot, perquè per un tema de seguretat he d'intentar evitar de ser localitzable fàcilment, perquè, clar, avui dia internet arriba a qualsevol lloc del món i qualsevol persona
moment,
normal,
immediatament.
I qualsevol persona no normal. I, per tant, ens hem de curar en salut en aquests casos. Perquè,
per qüestió de seguretat.
Per qüestió de seguretat. Sí, a veure, si estic en una ciutat gran, doncs estic localitzable, pràcticament. Però si estic en un lloc molt petit, és molt fàcil de localitzar-te. I no és que jo tingui por de la gent, al contrari, m'agrada molt parlar amb la gent i tal. Però és que de sonats n'hi ha molt.
Escolta, com diu el refrany popular, més val prevenir que curar.
Exacte.
Per tant, des d'aquí podrem seguir els passos del Josep Maria.
Exacte, sí.
Amb un dia de retard, que tant li fa. Però podrem veure l'experiència.
Sí, perquè a més hi haurà com un mapa que es podrà anar seguint allò...
El mapa interactiu, no?
El mapa interactiu, que quilòmetre a quilòmetre es podrà saber el que he caminat, tal com deies tu, un dia o dos abans.
S'ha d'estar molt en forma, Josep Maria, per viure aquesta experiència.
Sí, jo crec que sí, jo em procuro cuidar i vaig a córrer i fotre-li canya, perquè és que si no, no seria possible. Al cap d'una setmana ja no podria dir ni fava.
Clar, perquè aquests trams són 30 quilòmetres al dia, però cada tram que serà d'un mes i mig aproximadament? Dos mesos, més aviat?
Un mes i mig. Aquesta primera fase és un mes i mig. La segona fase també aproximadament un mes i mig, però encara l'he de planificar bé. I la tercera ja m'és bastant igual, perquè començaré el mes de maig i acabaré arribar.
Quan arribis.
Quan arribi. Ja no ve d'aquí, aleshores, eh?
Has escollit el mes de maig també perquè és un bon mes pel que fa al clima, ni fred ni calor.
Exacte.
El dia també és llarg.
Exacte.
I pluges. Bé, les que hi haurà, però...
Sí, per aquests països nòrdics... Sí, és això, eh? És el que dius tu. Aquests països nòrdics hi ha molta diferència d'un mes a l'altre. Vaig estar mirant amb calma les estadístiques del mes d'abril per allà dalt, per Sant Petersburg i els països bàltics, hi ha molta diferència entre el mes d'abril i el mes de maig, tant de temperatura com de pluja com del dia. Aquí se'ns allarga el dia doncs un minut o dos o tres, per exemple.
Sí.
Allà s'allarga molts més minuts. i és un goig extraordinari sortir amb la tranquil·litat que saps que a les 8 o les 9 del vespre serà de dia, i més enllà també, és a dir, que algun dia, si em perdo, em perdo.
Aprofitar, exacte, una tranquil·litat, no?
Tranquil·litat, dona, sí.
El projecte de la Transeuropa és un projecte personal, és un projecte teu, però també convides algú que, si li ve de gust, si pugui afegir algun tram,
exacte,
o fer una trobada en alguna ciutat.
Exacte, sí, sí, exactament és així. És projecte personal perquè trobar un altre boig que vulgui fer una cosa així, o boja, és molt difícil per compartir-ho tot, això seria un miracle, diguem-ne. I, però aquestes coses tan grosses, diguem-ne, d'alguna manera, aquests projectes viatgers, els que són viatgers són bastant solitari, no m'agrada la paraula.
Autònoms, no?
Sí, diguem-ne autònoms, sí, molt independents, per dir-ho d'alguna manera, no?
Però
no defugim la gent, al contrari, ens agrada anar amb gent, i en aquest cas, com que soc del Club Muntanyenc i tinc molts i molts amics, jo penso que com més cap aquí estigui, doncs més podré tenir relació amb amics que ens trobarem, tal com deies tu, bé per compartir un tram o dos, o no, dos dies o tres, o bé trobar-nos en una ciutat i prendre un cafè, no?
Que també serà agradable tenir companyia de tant en tant,
serà
no?
Molt
poder
agradable.
Parlar potser el català.
Evidentment, evidentment, evidentment.
Josep Maria... d'altra banda, la música, ara parlàvem del blog, que ja té forma, falta farcir-lo de continguts i això serà quan comenci l'experiència. Parles de la música del viatge, que també tindrà una importància cabdal en aquest viatge de la Transeuropa, perquè parlàvem de la cultura, de conèixer la gent, la música d'un país forma part d'aquesta cultura.
És veritat,
que tu t'agrada conèixer.
És veritat, això va ser un suggeriment del Marc, el que deia abans el... És que el Marc passa que, a més de ser un professional, sent aquest viatge com si fos un projecte ja...
Personal, gairebé.
Personal, perquè l'està vivint, no? abans de fer-se, no? I, per tant, és una persona clau perquè més rebrà la sònica, etc. I ell va suggerir, escolta, per què no posem alguna cosa de música? Clar, és veritat, un blog és no solament visual, sinó que també pot ser àudio.
Interactiu.
Interactiu, no? I aleshores, a partir d'aquí, vam dir, home... sí, es podria posar músiques i em vaig posar una música al pas perquè serien no solament músiques antigues, també músiques que poden ser tradicionals o músiques actuals, segons em vagi picant durant l'itinerari. Però vaja, alguna idea ja la tinc des d'ara, per això, almenys en sortint de Sant Petersburg, sí.
Tens la banda sonora de l'inici?
Sí, sí,
de la Transeuropa?
Sí, la tinc clara, no... Bueno, de moment, així en pàgina encara sense començar, el mateix Marc ja va posar ja una música, però quan ja comencem, doncs ja hi posaré les músiques que tocaran, i la Sant Petersburg la tinc molt clara, eh?
Quina serà?
Ah,
la podem dir?
Ah, no,
o haurem d'esperar a veure-ho?
No, ja la posarem en marxa en el seu moment.
Si et sembla...
Serà una sorpresa.
Doncs sorpresa, aquesta banda sonora de l'inici de l'aventura. Si et sembla, Josep Maria, tornem cap a casa, cap a Catalunya,
sí.
Parlem de caminar... Fem una bona gestió turística i promoció de totes les rutes que tenim a casa nostra,
no.
Perquè la gent les aprofiti, tant els catalans que vivim aquí,
sí,
com la gent que ve de fora?
Clarament i rotundament no. No.
Jo perquè és patrimoni també nostre.
Oh, i tant. No, a més, és un patrimoni extraordinàriament important. Jo que vaig estar a la Unió Europea de Senderisme, es quedaven parats que no se'n fes més promoció dels senders de Catalunya o del país de Catalunya. Jo també quedo parat, en el sentit, jo també he treballat a la Generalitat més de 30 anys i vaig suggerir a la Direcció General de Turisme doncs, que féssim una mena de promoció que no seria econòmicament costosa, és més de mà esquerra, més de saber establir contactes que no altra cosa, no? I contactes i coses moltes per internet i tal, no? I que...
Perquè, a més, tenim un país que ens permet viatjar des de la muntanya,
sí,
fins a la platja.
Sí, és un país extraordinari, tot s'ha de dir, sense un ànim nacionalista, ni molt menys, però és un país molt variat, des de l'alta muntanya a la costa, i les Terres de l'Ebre, i planes interiors, i moltíssimes, moltíssimes muntanyes, i una costa excepcional. Per tant, tenim molts climes, molts paisatges, molts pobles molt ben conservats, i una naturalesa en general força ben conservada, si ho comparo amb altres països. I a més, jo els deia, la Direcció General de Turisme, sense ànim de queixar-me de que no m'hagin dit pràcticament res, i no he sabut res més, però sí que em sap greu que no es faci una aposta molt forta pel turisme pedestre, diguem-ne, el turisme a peu, perquè Catalunya és un dels millors països d'Europa per anar-hi a caminar.
A més, amb un clima que acompanya fer-ho gairebé
és que és
tot l'any.
És el clima, és el paisatge, són els pobles ben conservats, és una pila de coses. Jo recordo, per exemple, per dir-te una pura anècdota...
L'hospitalitat, també, no?
L'hospitalitat. Però, bueno, l'hospitalitat és mundial, eh? Mm. Jo amb aquest punt ho tinc clar. Si tu ets amable, l'altre és amable. I si un no ho és, doncs l'altre tampoc no ho serà. D'acord que hi ha països que sembla que són més somrients i tal, i altres que no tant.
Però això no té res a veure.
Però això no té res a veure, això és igual. Però per dir-te una anècdota, hi ha alguns països com a França, a Noruega, aquests dos en concret, recordo maniobres militars jo caminant i trobar-me amb avions, caces, que un terrabastall terrible, i posar-me a terra perquè em passaven a pocs metres d'alçada. Sí. Un ensurt acollonant, diguem-ne.
Horrorós.
I després de maniobres militars, de dir, no passi per aquí, i efectivament, no sé, o passi per aquí amb molta cura, que no saps què vol dir, perquè oi, passo, no hi passo. I patabum, patamam, bombes. Perquè estaven fent exercicis militars. A Catalunya això no ho tenim.
No, afortunadament i que duri.
Afortunadament i que duri. I això, per un caminador, és extraordinari. No hi ha maniobres militars.
La tranquil·litat.
Tranquil·litat. Això per dir una cosa, però n'hi ha moltes més.
Moltes altres.
Que Catalunya és una gran aposta per al senderisme. I crec que s'ha de promoure, i més el senderista és una persona, ara em queda molt malament de dir-ho així, perquè jo mateix...
És com tirar-se floretes,
Sí, exacte, tirar-se floretes queda molt malament.
Però endavant, Josep Maria.
Però és veritat que és una persona correcta i civilitzada, no dic per damunt d'altres turismes...
Respectuosa
amb la natura i amb les persones i amb les cultures, no?
Escolta, Josep Maria, com que he fet aquesta reivindicació de que no es gestiona prou bé, això del nostre patrimoni per al senderisme, què et sembla si proposem tres rutes? Per als nostres oients, una de fàcil, una per nivell mitjà i una per als més avançats a Catalunya.
Doncs mira, posaríem... Mira, jo el que més m'agrada, i que parlem de senderisme, seria un sender, que ara no recordé si era el 4 o el 2, no recordaré de memòria.
Podem dir per on passa.
Número, després... És igual, per la banda de Tavertet, per sobre del pantà de Sau, i cap a Rupit, per exemple, tota aquella zona d'allà, a mi m'agrada moltíssim. Molt. Per mi és de la que jo hi portaria qualsevol estranger, per entendre'ns, per descobrir una mica el país, un paisatge ondulat, molt bonic, molt bonic.
Aquesta seria fàcil, per dir d'alguna manera?
Seria fàcil,
que podien portar-hi fins i tot els nens?
Sí. Més la pots allargar pels dos caps, cap amunt i cap avall, pots anar de Tavertet baixant més cap a la riba i llavors continuar. Hi ha una marxa popular, que és extraordinàriament bonica, que és la Rupit-Taradell. I aquesta és molt bonica, són uns 40 i tants quilòmetres, em sembla recordar, i és per fruir-la molt. I jo aquesta marxa l'he fet unes quantes vegades, i a vegades he vist gent molt gran i canalla. Jo no sé si la fan sencera o no, però...
O cadascú el seu ritme, no?
Jo crec que sí que arriben, perquè és senzilla. I és que és una zona, ara ho dic, amb una zona molt àmplia, que són 40 quilòmetres, però es pot fer més petita concentrada en aquest tram que jo et deia, no? De Rupit...
Fins a Tavertet.
Tavertet, aquest tros d'aquí. Una altra que en seria... Bé, per mi és una joia extraordinària, també una altra molt fàcil, que seria el sender del GR92. O sigui, el 92 seguim per la costa,
Preciós, a més.
És preciós, i a més en tota l'època de l'any hi pots anar. Ara, aquesta època, és excel·lent.
Perquè a l'estiu també hi ha ombra,
a l'estiu,
en molts trams.
Hi ha bastantes ombretes, el que passa que a l'estiu hi ha molta gent.
També és veritat.
Però també et pots anar banyant amb les cales, cosa que hem fet moltes vegades. Et banyes 10 minuts, un quart d'hora, i surts... Camines i...
Prendre's un calma i gaudint al final del paisatge,
sí,
no? Que
sí,
també
sí,
és important.
Ho disfrutes d'una manera molt activa, diguem-ne. I un altre més heavy, jo per mi una joia que tenim a Catalunya i que s'ha anat descobrint, entre cometes, cada vegada més, són els ports de Beceit i tota aquella comarca de llac, perquè és un lloc molt salvatge, molt ben conservat de naturalesa, i fer caminades per allà, això per uns més iniciats
aquest, ja... És... Aquest a nivell una mica més expert,
sí,
pels
sí,
que estem més
sí,
en forma ja hem
sí,
fet més d'una.
Però és una joia, Per mi és de les coses millors de Catalunya, i el Pirineu també, evidentment, ho és, però com que en parlem tant del Pirineu i del Montseny, doncs ara...
Aquest ja té més promoció.
He procurat, exacte.
Si et sembla, Josep Maria, per acabar, quina és la teva ruta preferida de Catalunya?
Doncs mira, la que et deia primer,
La primera.
Sí, sí.
Mira, i a més fàcil i apta per tota la família.
Sí, exacte.
De Tavertet a Ripoll.
Sóc enamorat de tota aquella zona, de la banda de la Garrotxa, o... Sí, tota aquella zona d'allà. A mi m'agrada molt, però clar, a mi m'agrada tot, en realitat. I tot s'ha de fer.
Doncs, paciència, temps i ganes, Josep Maria. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
Gràcies
i
a vosaltres.
Moltíssima sort, encara queden uns mesos per començar la ruta,
gràcies.
La Transeuropa, quedaran els últims detalls i preparar-ho tot.
Sí.
I que vagi tot molt bé.
Moltes gràcies.
Esperem, doncs, seguirem al teu blog per veure com
perfecte.
És l'experiència.
Doncs a disposar. El meu mail estarà obert sempre i per qualsevol comentari, notícia o el que vulgueu sapiguer.
Josep Maria,
gràcies.
Moltíssimes gràcies i molta sort.
Gràcies.
Adéu-siau.
Adéu-siau.
Sant Cugat a fons a www.cugat.cat/ràdio.